Ràdio Sant Cugat. Notícies.
Salutacions. L'expressió de moda 6-7 es podrà trobar a partir d'avui en format de joc de taula. Es tracta de la nova creació d'Eugeni Castanyo i Aida Márquez, que pel títol de joc buscaven alguna cosa que cridés l'atenció, que fos atractiu per tothom. Van pensar que era una bona jugada apostar per aquesta moda coneguda a nivell mundial. Segons explica Castanyo, es tracta d'un joc familiar de 2 a 6 jugadors a partir de 8 anys, pensat perquè tant petits com grans s'ho puguin passar bé. El joc el van crear el passat mes de març. Es va presentar al Protos i Tipos, una trobada d'autors i autores d'Espanya, i ara mateix el van signar amb l'editorial Combo Games. Una de les notícies d'abast d'aquest cap de setmana i que encara continua portant cua és el tancament de la pastisseria Saba, tancada indefinidament. El comerç amb dues botigues està obert des de 1951. Els dos establiments de pastisseria Saba Sant Cugat estan tancats, com dèiem, i així ho indica un cartell a la porta de la botiga del carrer Santiago Rossinyol. Sense oferir més informació, una situació excepcional en un comerç que opera des de 1951 a la ciutat i que ofereix postres, pastissos i rebosteria de tot tipus. D'altra banda, la teca Saba sí que està oberta amb normalitat, tal i com ha comprovat Cugat Mèdia. La Festa Major de Mirassol ha viscut 3 dies de màxima intensitat d'activitats i que han fet que petits i grans compartissin estones d'esport, cultura, música i esbarjo. El pregó reivindicatiu de la companyia Xoc Teatre va donar el tret de sortida aquest divendres a la Festa Grossa al barri. El teatre, la bicicletada, la rosada, torners de futbol de veteranes o de petanca han estat algunes de les cites consolidades, com la Festa de l'Aigua o la Cantada de Havaneres, que segueixen amb una gran resposta de la ciutadania. El colonialisme sovint es presenta com un sistema del passat, però les seves lògiques continuen vigents. És l'alerta que ha fet aquest diumenge Sani Ladan, graduat en Relacions Internacionals, diplomat en Ciberintel·ligència i màster en Lideratge, Diplomàcia i Intel·ligència. Ho ha dit en una ponència durant el 41è curs d'estiu de la Unipau, que enguany va sota el lema «El nou paradigma bel·licista, poder, discurs i seguretat en transformació». I fins aquí la informació. Recordin que es poden seguir als diferents butlletins horaris i també a les nostres xarxes socials, a Instagram, a Facebook i a Twitter. La informació continua aquí, al 91.5 de la FM.
Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
Perquè la teva salut és el nostre futur.
Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
Health in Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Health in Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.
Ens acompanya Andreu Martín, un dels grans noms de la literatura catalana contemporània que des de fa uns quants anys viu a Sant Cugat, on ja ha deixat empremta amb la creació del cicle literari Cugat Negre. Però si per alguna cosa està especialment d'actualitat és pel Premi Trajectòria que li ha atorgat la Setmana del Llibre en Català com a reconeixement a la seva obra. Com ha rebut aquest premi a tota una trajectòria?
Home, l'he rebut, bueno, d'entrada, bon dia.
Bon dia.
I gràcies per tenir-me aquí, i ho he rebut amb una gran alegria, com s'han de rebre els premis, suposo. Un premi, doncs, i més a la trajectòria, que vol dir a tota l'obra, i més quan no t'has presentat tu al premi, sinó que t'ha caigut com del cel, com una sorpresa, doncs, home, rep amb un crit d'alegria i ballant sevillanes.
La veritat és que han premiat a grans noms de la literatura catalana, com deia. Et sembla significatiu pel gènere negre i la novel·la policíaca que enguany se t'hagi reconegut a tu?
Espero que sí. Espero que signifiqui un reconeixement no només per mi, sinó sobretot per la meva obra, i sobretot per la meva obra que té a veure amb el gènere negre, amb el gènere policíac. Perquè em temo que hi ha una actitud de determinats lletraferits o saberuts o aficionats a la literatura, una actitud una miqueta de menyspreu cap a aquest tipus, cap al gènere en general, però cap al gènere policíac en particular. Algunes vegades, parlant amb alguns periodistes o amb alguns editors o entesos, fa la sensació que, com si mentre parlen amb mi, em perdonessin la vida i es creguessin que són molt macos, parlant amb un senyor que fa novel·la negra.
Ostres, i com va... Em sorprèn, perquè no estava al marge d'aquest fet. Com va sorgir concretament en tu l'interès cap a aquest gènere?
Bé, ve de tota la vida. Quan jo jugava a escriure novel·les, quan tenia amb prou feines 11 o 12 anys, i ja eren novel·les del gènere policiac. Després, a mesura que vaig anar creixent, les meves lectures es van anar especialitzant en aquesta direcció. Evidentment, seguia el consell dels meus professors i mentors, i també llegia llibres del que se'n diu alta literatura, però per mi era molt més divertit llegir novel·la policíaca o novel·la negra que la alta literatura, de manera que podríem dir que per mi alta literatura ja era la novel·la negra.
Quins són els autors que més et van marcar en aquesta època, a més de començar a descobrir-ho?
Mira, és difícil parlar d'autors perquè tot autor, jo inclòs, sempre escriu una mala novel·la. Vull dir, si potser parles d'un autor, llegeix aquest autor i el que t'escolta encerta la mala novel·la i llavors no quedes molt bé com a aconsellador. De tota manera, qui em va influir encara que no necessàriament fos autor de novel·la negra, a part del Vázquez Montalbán, que jo crec que ens va donar permís perquè escrivíssim novel·la negra ambientada aquí a tots els que van venir després, però a mi em va influir molt el Pedrolo, Manuel de Pedrolo, la lectura de Pedrolo em va influir en l'estil, amb l'estil, també amb les seves novel·les negres, com Joc Brut, per exemple. Em va influir molt el Joan Mercè, amb qui li tenia i tinc una gran admiració. I després, els nord-americans, quan jo vaig veure que Aliança Editorial, per exemple, publicava a Dashiell Hammett, i que les novel·les del Dashiell Hammett eren novel·les de gàngsters que es perseguien a trets, o sigui, era novel·la negra del més pur, em va semblar això, com si la literatura, diríem, tradicional o més ben pensant, hagués obert la porta a la novel·la negra. Després del Dashiell Hammett he descobert autors que m'han agradat molt més que el Dashiell Hammett, molt més coherents que el Dashiell Hammett, per exemple la Patricia Highsmith. Però, bueno, diríem que aquests són els noms que jo citaria en el punt de partida de la meva carrera literària.
I se t'han acostat en algun moment autors més joves, també d'aquí, més propers de catalans o de l'estat espanyol, també com a, perquè fossis una mica el seu mentor o dient-te, m'has inspirat?
Sí, sí, naturalment. Bé, o se m'han apropat o jo els he descobert llegint-los i llavors m'hi he apropat jo. Mm-hmm. Sigui com sigui, en el món de la novel·la negra, és curiós perquè la amabilitat dels autors és molt més proverbial que en el món de la poesia, per exemple. Mm. Hi ha molt poca competició, que jo sàpiga, hi ha molt poques enveges i malparlar, o almenys no t'arriben tan clarament, i quan es munta un festival de novel·la negra o novel·la policíaca, tots som molt bons amics.
Ah, oh, mira que bé. De fet, tu n'has muntat un cicle, almenys aquí a Sant Cugat, el Cugat Negre. Com va sorgir això? Perquè tot just acabaves d'instal·lar a Sant Cugat, com qui diu.
Bé, em vaig instal·lar a Sant Cugat i em vaig apropar naturalment per l'Ateneu. Vaig descobrir aquells espais tan formidables que té el Mercantic amb la llibreria El Siglo. Uh-huh. I, home, jo lamentava que abans de venir jo hagués existit un festival de novel·la negra que es deia... ara no me'n recordo, però bueno, hi havia un festival de novel·la negra aquí a Sant Cugat, es deia Sant Cugat. Cugat. I em va saber molt greu que hagués desaparegut en un moment en què estan apareixent festivals de novel·la negra per tota Catalunya i fins i tot en pobles molt més petits que Sant Cugat. Vaig pensar, bueno, per què no hem de ressuscitar-lo? I, en principi, volia ressuscitar el Sant Cugat, parlant amb els anteriors creadors. I, bé, no em va ser possible o no vaig aconseguir fer-ho, i llavors vaig parlar amb els de l'Ateneu, i els de l'Ateneu es van mostrar molt predisposats a muntar alguna cosa. Ja hi havia un precedent, que era alguns dijous amb què em muntava en la llibreria El Siglo l'escriptor José Luis Muñoz, que també és d'aquí, de Sant Cugat, o també té un peu aquí a Sant Cugat, i ell ja tenia muntada una cosa. Llavors jo el que vaig voler és fer integració. És a dir, no, tot i que els de l'Ateneu em demanaven que creéssim alguna moguda cultural, jo vaig dir, sí, però ja existeix una. I el que no vull és fer una competició, a veure qui fa la d'això. Jo el que vull és integrar-ho. I crec que vaig fer santament, perquè jo sóc poc organitzador d'esdeveniments, i en canvi el José Luis Muñoz és un gran organitzador d'esdeveniments. No només allò que havia muntat en el Mercantic, en la llibreria El Siglo, sinó que ell té un festival propi a Bossost, a la Vall d'Aran. Ell viu, té un peu a Sant Cugat i l'altre peu a la Vall d'Aran, a Bossost, i allà té un altre festival. Jo vaig pensar que unir-nos, és a dir, donar-li en el José Luis Muñoz més viabilitat en allò que ell estava fent sol en el mercantic, aniria bé. I la prova és que jo ara estic una miqueta retirat d'aquesta moguda i el que ho porta és el José Luis Muñoz. Mm-hmm.
Però tu just ara comença el cicle de tardor, suposo que sí que estàs al cas. Hi ha alguna recomanació que ens vulguis fer de les activitats que hi ha previstes?
Estic una miqueta deslindat. Vale. Amb tot això del premi amb tot això de la preparació d'un proper esdeveniment familiar, estic una miqueta despenjat.
Aquest és el primer. De fet, feina no te'n deu faltar perquè tens més de 100 novel·les publicades. La inspiració, com es va alimentant?
La vida. La ficció neix de la vida, de la realitat que vivim cada dia. Tant d'allò que llegim, com d'allò que ens expliquen, com d'allò que descobrim a internet. De qualsevol lloc pot sortir un punt de partida, però l'important no és aquest punt de partida, sinó la història que pots construir al voltant. Hi ha molta gent que et diu... mira què m'ha passat, amb això podries fer una novel·la, i podria ser, però no tindria res a veure amb el que li ha passat. Mm-hmm. La novel·la té vida pròpia, creix al voltant, i moltes vegades el punt de partida queda com un capítol insignificant al mig del que després serà la llarga història.
Hi ha alguna història pendent que pugui estar ambientada a Sant Cugat?
Bé, el proper llibre que publicaré i que ja està escrit fa temps i que tindrà l'honor de ser el número 100 de la col·lecció Crims.cat, jo vaig fer el número 1 de la col·lecció i ara em permeten que sigui el número 100, doncs és una novel·la ambientada a Sant Cugat.
A Sant Cugat. Ens pots avançar el títol o alguna cosa?
Un crim per allà a Volpelleres. El títol és Dol.
Molt bé.
Un títol breu. Tinc títols molt llargs i títols molt breus. Sí. Aquest és molt breu. Dol.
Estarem atents. I ho va inspirar algun fet en concret que va succeir? O el fet en si no té per què estar vinculat amb Sant Cugat, però sí que l'escenari ha estat Sant Cugat?
No. El que ho va motivar va ser un pensament... en un moment determinat, jo que mato tanta gent, vull dir que cada novel·la meva hi ha algun assassinat, em vaig preguntar precisament pel dol, és a dir, per les persones que estan al voltant de les víctimes, que són unes altres víctimes. És a dir, hi ha una víctima, la víctima d'un assassinat es mor i per ella s'ha acabat el món i tot el patiment s'ha acabat allà. Però deixa darrere una gran escampall de patiments amb totes les persones que l'estimaven. Patiments que vol dir recordar amors, a l'amor que sentien per la víctima, però també recordar o tenir molt present l'odi que els hi desvetlla aquella persona que els ha privat de la persona que estimaven. Aquest va ser el punt de partida. Parlem-ne del dol. És com una novel·la que va néixer amb títol ja, eh? Mm-hmm. Parlem-ne del dol, de com es fa un dol, de quin és el patiment dels que es queden vius.
Mm-hmm. Això està... És com molt universal, perquè encara que no sigui per causa d'un assassinat, tots viurem aquest dol. Clar. En un moment o altre. I després, com dèiem, has escrit més de 100 novel·les. El que a mi em fa pensar és que, a banda de creativitat i vocació, hi ha d'haver molta disciplina per tenir una obra tan prolífica. Com t'organitzes una mica el dia a dia?
Bé, la veritat és que escric sempre que puc. I sempre que puc vol dir que m'aixeco i esmorzo i em dutxo i m'assec davant de l'ordinador i tira milles mentre ningú em posi traves. El que passa és que el procés d'escriure passa per moltes fases. Mm. Almenys la meva manera d'escriure. Jo no m'assec pel matí i començo a escriure la novel·la. Jo, la novel·la té la fase de crear la història, de la manera d'encabir dintre d'aquella història els meus capricis personals. De la manera d'estudiar que la història tingui uns elements que la facin especial, que no la facin vulgar. I llavors, un cop construïda la història, vinga, doncs ara construïm més. És a dir, anem a veure a quins llocs passa. Anem a visitar els diferents llocs, anem a conèixer gent, anem a documentar-nos. Jo ara escric una novel·la sobre un enginyer. Bueno, doncs hauré de parlar amb un enginyer perquè em digui com és la seva vida. Faig servir molt la figura del policia. Home, he de parlar amb els policies per saber com és la seva manera d'actuar. Mm. Després jo, de tota aquesta realitat que vaig absorbint, ja la passaré per l'alambí i la convertiré en ficció. Serà una altra cosa. Falsejaré, probablement, moltes de les coses que jo conec i m'aproparé més a la realitat o menys, com a mi em sembli. Mm-hmm. Però llavors és allò de que la ficció agafa coses de la realitat i les converteix en paradigmes. Què vol dir? Les converteix en exemples, en motius per reflexionar sobre. Els hi afegeix tot allò que la realitat nua no té. Perquè la realitat nua no és res més una cosa que va passar en un moment determinat, en un espai determinat i en una persona determinada. La novel·la agafa això i ho converteix amb un paradigma, amb un exemple amb el que la gent pot més o menys identificar-se. La premsa, quan dona una notícia de successos, sempre dona una notícia lluny de tu. És una cosa que els ha passat en els altres i que no en vols saber res. I, en canvi, una novel·la és una cosa que molt ben bé podria passar-te a tu.
Sí, és que, de fet, suposo que després de tantes vegades d'intentar plasmar totes les circumstàncies i tots els motius que poden portar una persona a assassinar-ne una altra, podries dir que has arribat a entendre una mica la ment criminal o no t'hi has acostat des d'aquest punt de vista?
Sí, home, clar que s'entén i l'analitzes. Home, i el fet d'haver fet la carrera de psicologia i d'haver estudiat psicopatologia, doncs ja m'hi apropava, ja venia d'ell. Però no és només conèixer la ment criminal, perquè, com et deia abans de la novel·la d'Ol, al final els que t'interessen són les persones vives, bones i dolentes, les persones que apareixen dintre d'una novel·la i que prenen vida dintre d'una novel·la.
Sí. I com t'havia avançat, la darrera vegada que vas venir a Ràdio Sant Cugat, vas anunciar que la següent novel·la seria sobre la volta al món, o que l'escriuries fent la volta al món, o que tindria alguna cosa a veure amb la volta al món. Què ens en pots dir?
Bé, d'entrada, que no va ser veritat, perquè les properes novel·les que vaig escriure no tractaven d'això, però el projecte estava en marxa i cada vegada està més a prop. Ara mateix estic treballant amb una novel·la que té a veure amb la volta al món, perquè jo i la meva dona ens n'anirem a fer la volta al món.
Per on començareu?
Comencem per Barcelona.
Vale.
I llavors ens n'anem amb vaixell cap al Carib.
Wow.
Recorrerem el Carib, passarem si tot va bé, si el Trump ens deixa, perquè passarem
ja
per allà a Venezuela.
Passarem
per allà a Venezuela. Llavors passarem pel canal de Panamà, anirem així al Pacífic, pujarem fins a Los Angeles i San Diego dels Estats Units. Mm-hmm. Després passarem cap a Japó. Wow. I Tòquio i tot el Orient llunyà, baixant per Vietnam, per Tailàndia, per les Filipines, i així arribarem fins a Austràlia. Farem la volta a Austràlia i ja anirem cap a l'Índic, a Sri Lanka, i llavors havíem de passar pel segon canal del món, que era el canal de Suez, però la cosa està molt emmerdada en el canal de Suez i ens han canviat el recorregut. I llavors, per comptes d'anar pel canal de Suez, anirem cap a les illes Maurici i les Seychelles i d'allà cap a Àfrica i farem la volta per Ciutat del Cap, per Cape Town, pujarem per Namíbia,
amb vaixell,
per sota, i ja tornarem al canal, al estret de Gibraltar, i tornarem a Barcelona. Vol dir que el primer dia, quan muntem en el vaixell, posarem tota la roba dintre de l'armari i no la tornarem a descarregar fins que arribem aquí, que vol dir que farem la volta al món d'una manera molt còmoda.
És amb el mateix vaixell que es fa tot aquest recorregut. Sí. Uau. Sols o hi ha més gent que també farà aquest mateix recorregut?
Bueno, totes les persones que hagin contractat el viatge.
Val. Quant temps dura?
4 mesos.
Uau, quina passada. I d'aquí esperes
I d'aquí veure... sortirà una novel·la. Una novel·la que l'estic dissenyant ara i serà bastant dura. No serà, no donarà la sensació de viatge de plaer, de creuer de plaer. Serà una novel·la negra, molt negra, perquè ja veig per on va i ja no ho podré evitar, eh? Amb bones persones, però també molt males persones. I bueno, i un cop al vaixell hauré d'assabentar-me de com funciona el Departament de Seguretat del vaixell i coses així.
Normalment reps bona... Sempre expliques que ets novel·lista i que per això vas a fer aquestes preguntes, quan et vols informar una mica de com funciona una professió o qualsevol cosa, i reps bona resposta...
Sí, normalment sí.
La gent li fa gràcia.
Normalment sí. Normalment la gent col·labora. De tant en tant et trobes el que et diu d'això no te'n parlaré, o això no ho pots saber, però aleshores tens fonts d'inspiració com és el cinema, la literatura estrangera, i jo sempre els dic, bé, el que no em pots explicar m'ho inventaré.
Sí.
Igual encerto, la veritat, però a lo millor... no és la veritat que t'agradaria que jo expliqués. Vull dir, així va passar des de la primera novel·la que vaig fer servir policies, que era a Navajazos, que la vaig escriure en castellà. Per exemple, el policia amb qui em vaig documentar no em volia parlar dels confidents. I jo em vaig inventar. Jo li vaig dir, pues, m'ho inventaré, però no m'ho vaig inventar. Jo veia prou pel·lícules com per veure com funcionen els confidents a Estats Units o a França, amb el Polar o a Itàlia. I bueno, jo vaig a fer un capmaix, vaig dir, deu funcionar si fa així. Això em va permetre elaborar molta teoria sobre els confidents. Mm. Per exemple, que són molt més secrets del que jo em pensava, perquè la policia no me'n volia parlar. Quan vaig acabar la novel·la, el policia que m'havia assessorat i que va fer un repàs de la novel·la per si jo m'havia equivocat amb alguna cosa, em va dir, no, tot està bé, però d'on has tret això dels confidents?
Wow. Molt bé.
O sigui, que era... Bueno, és veritat. Més, si fa o no fa, totes les policies del món funcionen per un estil.
Més o menys igual. Molt
amb
bé.
Lleis diferents, amb lleis diferents, que això és el que costa més de copsar, perquè moltes vegades un policia nord-americà té molta més llibertat d'acció en un terreny determinat i aquí no es té tanta llibertat d'acció. I al revés, a les escoltes telefòniques, per exemple, dels Estats Units, estan molt regulades, moltíssim més regulades que aquí. Quan aquí un jutge dona permís per fer una escolta telefònica, una intervenció telefònica, el policia té llibertat absoluta de sentir tot el que es parli per aquell telèfon. Als Estats Units, per exemple, no. Vull dir, has de saber aquestes diferències.
Sí.
Sobretot si has d'escriure una novel·la al voltant del món.
Sí, que entenc que ja ho has fet perquè et veig que coneixes el teu. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Andreu. Ho deixem aquí.
Gràcies a vosaltres.
A reveure.
Aquest estiu, emporta't la ràdio amb tu. www.cugat.cat
Benvinguts a l'Espai Polític. Avui ens acompanya Helena Vila, portaveu del PSC de Sant Cugat. Helena, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Quina és la valoració d'aquests 2 primers anys de mandat?
Bé, a mi ens agrada sempre ser constructius, però, òbviament, doncs, veiem una ciutat aturada, una ciutat on no hi ha un pla d'actuació, clar, on no hi ha... No hi ha un full de ruta, crec que és important, i per tant, doncs, la valoració que en fem, òbviament, no és el positiva que ens agradaria. Veiem també doncs, un govern que sembla que té dos ànimes, doncs, no va una, i això fa doncs, que la ciutat també se'n ressenteixi.
Ara desgranarem tots aquests punts que acaba de dir, perquè no és la primera vegada que li sentim dient en el PSC de Sant Cugat. Però abans m'agradaria també saber quina és l'autocrítica que fa el Partit Socialista aquí a Sant Cugat d'aquells punts que hauríeu d'haver o podríeu haver apretat més i no ho heu fet.
Bé, jo crec que en aquest cas, no, que és quan jo vaig assumir doncs, el lideratge del PSC, estem a l'oposició, òbviament doncs, nosaltres intentem estar a peu de carrer. Des del primer moment doncs, vam estendre al govern municipal i a l'alcalde a la mà per afrontar aquells reptes de ciutat que tenim. Autocrítica sempre se'n pot fer, doncs, òbviament tots estem aprenent, nosaltres també. És el primer cop, en aquest cas, doncs que jo estic a l'oposició i el que tinc clar és que l'oposició ha de ser constructiva i per tant hem de doncs, fer crítica, no? Fiscalitzar, que també doncs, és una mica el nostre objectiu, no? com a oposició, apretar el govern en aquells aspectes doncs, que no funcionen de la ciutat, però també hem de ser constructius i hem de fer propostes i propostes viables. I crec que en aquest sentit doncs, les estem fent i jo insisteixo, vull dir, sempre doncs, tindran el PSC per afrontar aquells reptes de ciutat que tenim, perquè al final vull dir, nosaltres el que volem és que la ciutat doncs, segueixi avançant i per tant doncs, que hi hagi doncs, un impacte positiu a la ciutadania i que els santcugatencs i santcugatenques doncs, se'ns vegin beneficiats. Jo crec que al final hauria de ser l'objectiu de qualsevol representant públic d'aquest ajuntament i l'objectiu de qualsevol partit polític d'aquest ple.
Ho deia fa un moment en la primera resposta. Sovint heu fet referència a que no s'ha presentat el pla de mandat. Quines creieu que haurien de ser les línies bàsiques d'aquest pla? Cap on hauria d'anar l'ajuntament?
Bé, jo crec que hi ha una gran preocupació a la ciutat, que és l'habitatge. Vull dir, això crec que, doncs, que ho hauríem de compartir tots els partits polítics que tenim representació en aquest ple. És evident que és un problema a nivell general, però crec que Sant Cugat, doncs, ja portem molts anys avisant que aquest hauria de ser doncs, el gran repte, no? El gran objectiu a treballar. I, per tant, doncs, el que veiem, i és una evidència, són dades, és que en 2 anys i mig no s'ha construït cap pis de protecció oficial. I això ens preocupa, no només el fet de no haver construït cap pis de protecció oficial, sinó que ara mateix l'únic que tenim és un pla d'habitatge assequible que va ser aprovat a l'anterior mandat. És cert que sembla que s'estan seguint doncs, aquest pla, però òbviament la realitat de fa 7 anys no és la mateixa que la que tenim actualment, no? Que aquest problema s'ha aguditzat i que veiem doncs, que hem de prendre decisions valentes i ambicioses. I per això cal no només que el govern s'hi posi, sinó cal que tot el consistori s'hi posi. I aquí és on el PSC doncs, sempre hem intentat estendre la mà. De fet, hem aconseguit fer unes primeres reunions. Nosaltres el que demanem, creiem que un repte d'aquesta magnitud el que requereix és d'un gran pacte de ciutat en habitatge entre partits polítics i entre els agents socials i econòmics d'aquesta ciutat. Hem fet unes primeres reunions, estem intentant doncs, això, treballar, consensuar amb unes línies bàsiques i crec que a més tenim una gran oportunitat perquè actualment doncs, tenim el govern de la Generalitat, amb Salvador Illa, que ha fet una aposta molt, molt valenta i està donant molt suport als municipis. Per tant, juntament amb el govern de l'Estat, però crec que en aquest cas m'agradaria destacar doncs, l'aposta tan forta que ha fet el govern de la Generalitat. Per tant, ens hem de posar una. Ens hem de posar una a intentar doncs, veure quines fórmules, perquè aquí no tenim una vareta màgica, està clar doncs, que el problema de l'habitatge, i més a nivell municipal, doncs no tenim totes les eines, no?, que tindríem que tenir. I és cert que ningú té la vareta màgica ni la fórmula, no?, perfecta, però hem d'actuar. Vull dir, el que està clar que no ens podem quedar quiets i en aquest sentit doncs, jo torno a estendre i contínuament ho faig a la mà al govern municipal per entomar aquest repte i per treballar amb la Generalitat, de la mà de la Generalitat, doncs, per poder al final fer habitatge assequible i sobretot jo crec que una realitat que compartim tots i totes i és que a Sant Cugat la realitat és que els nostres joves marxen la seva pròpia ciutat els expulsa perquè no poden accedir a un habitatge digne, no? I de qualitat. I, per tant, això afecta, no només és un tema de dret, no? a l'accés a l'habitatge, sinó és un tema de cohesió social, és un tema de cultura, de sentiment de pertinença. El que no volem és que Sant Cugat es converteixi en una ciutat dormitori, i és on anem. O actuem ja, o és on anem.
I quines són aquestes polítiques que es podrien fer ja, com vostè diu, i que realment tinguessin una resposta directa cap a la ciutadania? Perquè anar fent projectes, al final, tenen una línia que són molt lenta. Què és el que caldria fer ja?
Doncs el que caldria fer ja és construir habitatge. Les polítiques d'habitatge es fan construint habitatge. Després, més endavant, ja parlarem dels requeriments per accedir a aquest habitatge. Jo crec que, jo sempre defenso que la casa no es pot començar per la teulada. La casa s'ha de començar per terra. I, per tant, vull dir, el que cal fer és fer un pla realment ambiciós per construir habitatge públic. Després hi ha altres fórmules, vull dir que ja s'estan treballant, com la divisió de les unifamiliars, etc. Però crec que el primer que hem de fer és veure quin sòl tenim, que és el que ha fet la Generalitat, quin sòl disponible tenim a la ciutat per construir habitatge. Un cop tinguem això, hem de passar al segon pas, que la Generalitat ho ha fet, ha passat al segon pla, que és, dins de tot el sòl que tenim a la ciutat, quin pot ser, no?, susceptible de modificar el planejament i poder fer habitatge assequible. Però crec que això urgeix. El que no podem tampoc és anunciar grans promocions, que està molt bé, però anunciar grans promocions sense abans tenir una visió general de la ciutat. És a dir, quan tu estàs planificant una sèrie d'habitatge, també has de tenir en compte, i crec que és important, perquè per això tenim actualment els problemes que tenim, quins equipaments tindrà, quins serveis públics tindrà i quina connectivitat tindrà amb la resta de la ciutat. Crec que això també és molt important. Per tant, és una feina immensa, però crec que com a representants públics ens hi hem de posar, i ens hi hem de posar ja, sense ambicions, sense partidismes, i pel bé de la ciutat i de Sant Cugat, no? Perquè tots i totes ens estimem la nostra ciutat i volem conservar aquesta essència, no?, de ciutat, de poble, de cultura, d'esport, no?, que tenim. I, per tant, crec que estan en perill moltes coses, i no som conscients del que ens estem jugant.
Mm-hmm. No puc no preguntar-li pel projecte de Can Sant Joan, quina és la seva opinió.
Bé, nosaltres ho vam dir des d'un principi, quan es va presentar. Nosaltres, el que ens va alegrar, no?, és que hi hagués, doncs, algun projecte, no? No vam entrar a valorar el projecte, entre altres coses, perquè això és una cosa que jo també demano molt, no?, al govern municipal. Crec que, doncs, els grans projectes abans haurien de ser treballats mínimament amb les parts implicades. I amb les parts implicades significa, doncs, òbviament, amb el resta de partits polítics del ple, amb els agents socials i econòmics, i amb col·laboració amb les altres administracions. Val? Aleshores, la primera valoració que vam fer va ser positiva. Nosaltres vam sortir públicament i ho vam dir, ens alegrem que hi hagi almenys un projecte, però anem a veure com tirem endavant aquest projecte. En aquest sentit, crec que es va començar la casa per la teulada. I això ens ha portat problemes, com per exemple, jo entenc perfectament, doncs, un malestar per part de l'Ajuntament de Rubí, que òbviament és part implicada i no se'l va informar, i després, doncs, per part de la Generalitat no ho teníem planificat. La Generalitat va donar uns terminis per presentar, doncs, quin sòl disponible teníem, i, bueno, l'Ajuntament, en aquest sentit, no va actuar per la línia, no?, formal i normal, no? Va fer un anunci molt gran i després va anar a parlar amb la Generalitat. En aquest sentit, crec que hem de ser curosos i curoses, i per això dic deixar de banda els interessos, doncs, més electorals, més partidistes, i pensar en l'interès públic i l'interès general i l'interès de Sant Cugat. Per tant, nosaltres, quan es va fer aquest anunci públic, jo personalment li vaig enviar una carta, a més una carta formal, a l'alcalde, i li vaig dir: alcalde, jo li estenc la mà per treballar plegats, però crec que paral·lelament hem de treballar un pacte de ciutat en habitatge i fer les coses bé, independentment de qui governi en aquell moment, que aquest pla, doncs, com serà un pla consensuat, se segueixi. I, per tant, doncs, aquí estem, no?, intentant, doncs, treballar aquest pacte, i jo insisteixo, doncs, que estenc la mà. Jo jo en aquest cas també doncs, estic a Madrid i crec que puc ajudar en moltes altres coses, crec que ho he estat fent amb discreció, però ho he fet i crec que al final això hauria de ser la política i més la política municipal treballar per la teva ciutat.
Fa un moment deia que primer començar a fer habitatge i després ja veuríem les polítiques que calia fer per accedir a aquest habitatge. Això fa relació a la proposta de Junts de canviar els requeriments d'empadronament i en comptes de 3 anys passin a ser 10 anys. Quin és el punt de vista del PSC respecte a aquest criteri que demana Junts?
Miri, des del PSC el que creiem és que el padró s'ha de gestionar amb justícia social i amb responsabilitat. Estic totalment d'acord. Però aquí, doncs, amb el tema del padró, ens hem trobat amb i jo li dic, i li dic sincerament, o sigui, tampoc em sembla una proposta descabellada, però ojo, aquí estem parlant d'una llei que afecta a nivell català, no només a Sant Cugat, i crec que és hora que tinguem una visió més general, no? I no només pensem, perquè nosaltres doncs, formem part de tot un ecosistema i cal tenir-lo en compte. Però el que més em va molestar, no?, d'aquest anunci va ser doncs, que ens hem trobat amb un nou cas d'ocultació d'informació per part de l'Ajuntament. Nosaltres creiem que si hi ha indicis de delicte, per exemple, amb el tema del padró, el primer que ha de fer una administració responsable és denunciar-ho a la policia i seguir amb els procediments establerts, obrir un expedient informatiu dins de l'Ajuntament i veure exactament què ha passat. El que no es pot fer, perquè aquestes irregularitats o suposades irregularitats al padró es van detectar el juliol i agost d'aquest any. El que no pot ser és guardar-s'ho, perquè no a nosaltres no ens van passar cap tipus d'informació ni a la policia, i a fer un anunci als mitjans de comunicació nacionals al mes de setembre. Crec que això hem de ser molt curosos perquè ens hi juguem molt i que en tot cas, si hi ha una trama doncs, darrere, no? El que hem fet actuant de forma irresponsable és que la policia no pugui actuar correctament. Per tant, això per una banda. I després, amb el tema del padró, escolti, a mi jo crec que això també ve, no?, una mica d'aquesta competició que té actualment Junts amb l'extrema dreta, però crec que hem de ser molt responsables i amb el tema del padró tenim una llei que ho regula, per tant, jo no sé exactament quines propostes volen fer, però hi ha una llei que ho diu ben clar i, per tant, jo insisteixo, amb el padró s'ha de gestionar de forma amb justícia social i de forma responsable. I aquí estem. Nosaltres hem demanat, per cert, ho hem demanat nosaltres i diferents grups de l'oposició, un informe sobre què ha passat. Se'ns van passar unes dades que això no era un informe i hem insistit a les comissions informatives que volem aquest informe per saber de què estem parlant, no? I dades, que tots podem dir coses, però crec que són importants les dades i veure com ho afrontem, però sobretot, insisteixo, actuar amb responsabilitat perquè som una administració pública i som l'Ajuntament de Sant Cugat.
A banda de l'habitatge, una de les prioritats que el Partit Socialista portava en el programa de les eleccions del 2023 eren la mobilitat i el manteniment de la ciutat. Què s'ha fet en aquesta matèria al llarg d'aquests 2 anys i què caldria fer?
Bé, jo crec que en aquesta matèria s'ha fet ben poc, em sap greu, però per això dic jo, no?, que la ciutat la tenim aturada. L'anterior mandat ens vam trobar doncs, amb una situació perquè fa doncs, el contracte més gran de l'Ajuntament, no?, que és el tema de gestió de residus, doncs, amb un contracte prorrogat, caducat i prorrogat, actualitzar, i això és un altre repte que tenim com a administració, ser més àgils, que crec que al final és la base de tot, perquè sense això no pots fer polítiques públiques i no pots fer... Però la realitat és que ens vam trobar doncs, amb això, per tant, nosaltres vam fer la feina, vam deixar un contracte preparat, però la realitat és que la ciutat està més bruta que mai. La realitat actualment és que la ciutat està més bruta que mai. Per què? Doncs perquè mentre no es posa en funcionament, que jo estic segura que d'aquí un any la ciutadania ho notarà, i al final crec que ha de ser l'objectiu i és un contracte que està ben fet, està ben dimensionat, perquè el problema que teníem és que teníem un contracte pensat per una ciutat de 50.000 habitants i estem en 100.000 habitants i es notarà, però al mentrestant, no? A mi és el que em preocupa. O sigui, mentrestant, què estem fent? El que no pot ser doncs és que els contenidors rebossin, el que no pot ser és tenir aquestes olors, no? Tu vas per qualsevol indret de Sant Cugat i tens aquestes olors que ja no és ni saludable, i això doncs, bueno, dona una imatge de ciutat que no és la que volem i la, ni la que mereixem. Per tant, jo el que demano és que en aquest mentrestant doncs se sigui proactiu i amb fórmules, i amb fórmules per, doncs, potser no tindrem la ciutat tan neta com d'aquí un any i mig, que, insisteixo, es notarà, però en el mentrestant és molt important. Després hi ha tot un tema, bueno, es va fer un gran anunci d'un pla de voreres. Jo, de moment, no l'he notat, i ara parlo com a ciutadana, però en tot cas hem de prioritzar. O sigui, tenim barris, bueno, personalment he estat, no?, amb veïns, he estat a barris a la Floresta, a Magener, bueno, que no els tenim ni asfaltats, els carrers, vull dir, no? I tenim, doncs, irregularitats a la via pública que fan, doncs, és un perill, per gent gran, per gent amb mobilitat reduïda, però, bueno, però a més, vull dir, no és digne, no?, de tenir. Per tant, jo crec que s'hauria de prioritzar, doncs, en barris on realment, doncs, és urgent, ja no és. I després, doncs, insistir, estar a sobre. Vull dir, tu pots anunciar un pla de voreres, no?, però has d'estar a sobre d'aquesta actuació, de que es faci correctament, etc. Ja li dic, nosaltres, doncs, no dubtem de la paraula en aquest cas del govern, però no notem que hi hagi millores en aquest sentit. Amb el tema de la mobilitat, és molt, jo crec que és preocupant. Vull dir, no, durant el mandat anterior es va fer una aposta clara claríssima per la mobilitat sostenible. Es van fer, doncs, molts carrils bici, es va optar per la pacificació de les zones escolars, i nosaltres insistim, tenen pensat, a banda del que ja es va deixar el 2023 o que han anat, per exemple, s'han anat inaugurant coses, fer alguna cosa? Jo crec que és importantíssim. Les ciutats, les grans ciutats europees, estan preparades, doncs, per fer aquest canvi de xip, no?, i donar una alternativa al vehicle privat. El que no podem fer, i això també estic d'acord, és doncs, restringir, no?, tot el que té a veure amb el vehicle privat, però no donar alternatives. Aquí també, doncs, és important el tema del transport públic, el tema dels autobusos, no?, que ha estat tan sonat, i nosaltres ens n'alegrem molt, i nosaltres també hem estat en contacte amb l'àrea metropolitana perquè s'agilitzés, no, aquest conveni. Però a banda del que és competent de l'àrea metropolitana, l'Ajuntament té molt a dir. O sigui, bueno, ara posarem tota una línia d'autobusos nou, que segur que serà beneficiós per la ciutat, però també es va deixar preparat un canvi, per exemple, de rutes, que crec que és important perquè la ciutat ha crescut, perquè hi ha altres realitats. Doncs això ho ha de fer l'Ajuntament de Sant Cugat, inclús complementar. Vull dir, potser, doncs, jo què sé, tenim rutes on no hi ha tants, bueno, tantes persones, no?, que l'agafen. Doncs, escolta, jo crec que hem de ser proactius, no hem de passar. Governar és assumir responsabilitats i no buscar excuses. I, per tant, hem de col·laborar, cadascú des de les seves competències, però crec que hem de ser proactius i hem de ser responsables i hem de buscar solucions a la ciutadania, que al final és el que volem i és el que, pel que estem aquí, per donar solucions als santcugatencs i les santcugatenques.
Tenga. Què li respon el PSC a Junts quan Junts diu que gran part dels problemes amb els que els hem trobat la ciutadania aquest darrer any amb la mobilitat i amb el manteniment de la ciutat és culpa del PSC perquè en l'anterior mandat no va fer el que havia de fer?
Què li responem? Jo, t'ho he dit al principi de l'entrevista, jo crec que en la política constructiva, i jo crec que governar és buscar solucions i no excuses. Jo, no sé, ells, no?, tenen la responsabilitat. Jo el que els hi contestaria, doncs, és que els estenem la mà, per treballar plegats i per fer front, doncs, a aquells reptes que tenim com a ciutat. Però el que no podem fer, i crec que la ciutadania ni s'ho mereix ni ho vol, és constantment no?, buscar culpables. Nosaltres hem de ser responsables i hem d'assumir la responsabilitat. I encara més si estàs a govern. Per tant, doncs, jo insisteixo en que els estenem de veritat la mà per afrontar tots aquests reptes que tenim. Però, sisplau, que també ens escoltin.
L'escola a la mirada, un dels altres punts forts, sobretot per vostès, que s'hi han posat molt, sempre l'han defensat moltíssim. Quina és la seva opinió sobre l'estat del projecte ara mateix, que ara a l'octubre vencia el primer conveni? Com estan les coses?
Doncs les coses estan aturades. Jo, quan dic que la ciutat està aturada, la mirada també és un altre gran projecte que està aturat. Amb aquest tema és cert, nosaltres ens vam quedar sols al ple, defensant doncs, un projecte, no? Defensant una comunitat educativa i ho continuarem fent, però també som responsables i també sabem on estem, que estem a l'oposició. Per tant, quan aquest bueno, el ple no? va donar llum verd d'aquest canvi d'ubicació, no volgut, i això s'ha de dir, però en tot cas no volgut per la, bueno, en aquest cas per les famílies de la Mirada, nosaltres no? vam dir, escolta, doncs anem a fer aquesta escola, encara que no és, ni creiem que sigui el lloc adequat on fer-la, però la realitat és el que nosaltres dèiem, que jo crec que era una mica una excusa per dilatar un projecte de ciutat molt necessari i que, a més, crec que tenim un deute, un gran deute, amb totes les famílies i tots els infants de la Mirada. I aquí estem, aturats.
Quines són les següents passes que des del PSC podeu fer perquè aquest projecte es desencalli i continuï evolucionant?
Bé, en primer lloc, nosaltres el que sí que vam acordar, tot i no està d'acord, és que se'ns aniria informant, el govern de la ciutat ens aniria informat de quin estat estava doncs, aquest projecte executiu com anaven les coses. A data d'avui no tenim informació sobre com està aquest projecte, ni s'ha avançat. El que sí sembra doncs, és que s'està treballant, però en tot cas nosaltres no tenim la informació, per tant no podem fer una valoració responsable no, de com estan les coses. Tampoc s'ha fet, es van dir que es faria tota una sèrie d'informes sobre l'impacte de la contaminació acústica, etc. Tot això, a hores d'ara, no s'ha lliurat i continuarem aturats.
Vostès han denunciat diverses vegades aquesta manca d'informació del govern cap a vostès, no només al Partit dels Socialistes, sinó en general a l'oposició. També han denunciat la manca de lideratge, de rumb institucional. A què creu que, a què atribuïu aquesta percepció? És per l'estructura de Junts Esquerra o què és el que creieu que porta aquest silenci i aquesta manca de transparència que vostès denuncien?
Jo no entraré, ja ho he dit al principi, crec que és un govern amb dues ànimes i que no van alineades, crec que això doncs, afecta directament a la ciutat, però jo insisteixo perquè crec que és important, no? És una manca de lideratge en el sentit de que no tenim uns objectius, un full de ruta clar, sigui el que sigui. O sigui, podria ser que nosaltres no compartíssim no, els eixos principals no, o els reptes no, que marqués aquest full de ruta, aquest pla de ciutat. Però és que en tot cas no el tenim. Es va presentar un PAM, i entre cometes dic PAM, perquè des del meu punt de vista no, més tècnic, això no era un projecte de ciutat, però en tot cas es va presentar fa uns mesos, dos anys i mig, no? després de començar el mandat. Crec que això ho diu tot. Vull dir, al final, si tu no tens doncs, uns objectius clars, uns reptes no? Treballats, com ho faràs, un context, no? un estudi, una diagnosi del que tenim, doncs és molt complicat avançar. I, per tant, vull dir, estem aquí i per això nosaltres doncs, no volem ser destructius i per això diem la ciutat està aturada, però ojo, perquè estem perdent anys i Sant Cugat doncs, no s'ho pot permetre, no s'ho pot permetre ni Sant Cugat ni cap ciutat, però crec, en aquest cas, m'ocupa Sant Cugat i crec que Sant Cugat no es pot permetre no tenir doncs, un horitzó clar.
Com estan les relacions amb Esquerra, soci de govern, tenint en compte que en l'anterior mandat havien set socis vostres?
Les relacions són bones, vull dir, nosaltres al final, menys amb l'extrema dreta, tenim bones relacions amb tots els partits polítics, com no pot ser d'una altra manera. Però bé, hem discrepat i crec que amb això doncs, no me'n puc amagar, hem discrepat amb, més que amb decisions, amb que no han fet valer no? doncs, valors no? o projectes que ells en el mandat anterior defensaven. Val? I, per tant, doncs, continuem tenint una bona relació, treballem també diferents temes, demanem informació sobre diferents qüestions, però, òbviament, la relació s'ha enfredat i per part nostra sí que hi ha una decepció.
Mirem una mica al futur. On creu que ha d'apostar l'Ajuntament pel que fa en inversions de cara al 2026?
Miri, a Sant Cugat tenim, jo crec, per exemple, en tema d'inversions, tenim una manca d'equipaments impressionants. I parlem dels equipaments esportius, que crec doncs, que és el més flagrant. Tenim actualment, jo crec que és una dada, a mi em va sorprendre, uns 1.500 nens i nenes que han de marxar de la seva ciutat per practicar esport. Per mi això... Bueno, crec que és molt, molt greu. Per tant, tenim una manca d'equipaments molt importants, no només equipaments esportius, equipaments culturals, que a més en tanquem, vull dir, vam tancar, i no, jo no oblido perquè crec que vam perdre la ciutat un centre d'art contemporani de referència a nivell català, el Maristany, i per tant, doncs, crec que les inversions haurien d'anar amb la línia de construir equipaments dignes i equipaments dimensionats, no? Pels 100.000 habitants que ja són. Veurem ara, jo de gran inversió, no? que tenim, no? Informació és de la biblioteca Gabriel Ferrater, que nosaltres hi donem suport perquè creiem que a banda de ser una biblioteca també serà un espai social, cultural i molt important i necessari a la ciutat, però no ens podem quedar amb un gran projecte, no? Amb un macroprojecte que és important i que és necessari, però crec que tenim moltes altres inversions que cal apostar, no? I amb els equipaments esportius jo hi poso èmfasi perquè crec que és molt, molt, molt urgent. Perquè l'esport és molt més que salut, que també. L'esport també és cohesió, també és inclusió, i crec que hem de fer una aposta gran. I havíem estat una ciutat esportiva de referència. Tenim el CAR, tenim el centre... És a dir, tenim tots els ingredients, tenim un teixit esportiu... envejable. Jo quan també soc secretària d'esports del PSC, no? I quan vaig arreu, tothom em parla, no? Del teixit esportiu que tenim a la ciutat. Aprofitem-ho, però aprofitem-ho, vull dir, amb criteri, aprofitem-ho formalment, treballem de la mà i no en contra del teixit esportiu, escoltem-los, perquè al final són ells, els que en saben i els que veuen la realitat que tenim, i comencem de veritat a fer una aposta clara per l'esport, que a més tenim la primera conselleria de la història de la Generalitat de Catalunya que està fent una de les seves línies d'actuació principals, és el suport per millorar i per fer nous equipaments esportius. Per tant, escolta, aprofitem les oportunitats.
Helena, per acabar, què veurem fer al PSC? O quin full de ruta té el PSC per aquests 2 anys que queden, o hi ha menys de 2 anys, per les eleccions?
Bé, el full de ruta nosaltres ens el vam marcar, crec que com ha de ser el 2023. Nosaltres estem en contacte amb moltíssimes entitats, amb moltíssima ciutadania, amb moltíssims sectors, amb moltíssims àmbits, no només escoltant, que crec que és la clau, però escoltant, i estem elaborant el nostre projecte de ciutat, que no programa electoral. Crec que Sant Cugat necessita un projecte de ciutat, independentment del partit polític. Nosaltres tenim previst, de cara a principis de l'any que ve, presentar aquest projecte de ciutat, després d'haver recollit totes aquelles demandes, d'aquelles idees, etc. I, per tant, una mica el nostre full de ruta és continuar amb aquest contacte constant amb la ciutadania, palpant aquelles necessitats, aquests reptes, no?, que tenim, i presentar el nostre projecte de ciutat de cara al 2026.
Molt bé, Helena Vila, portaveu del PSC Sant Cugat. Estarem atents a aquesta presentació d'aquest projecte i de tots els passos que seguiu. Moltíssimes gràcies per estar aquí avui.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Aquest estiu, la ràdio amb samarreta.
I la CIA investiga aquest so imparable. La faig mia quan em mira, però després busco a l'altre. Estic creixent todavía, vull fer els passos de l'alba. Busca'm tu, no hi...
La informació més propera a tu i la millor música. La ràdio amb samarreta. Ah, ah, ah.
Sabies que...
Sabies que plorar és una resposta biològica única amb funcions sorprenents? Les llàgrimes no només expressen emocions, sinó que compleixen rols fisiològics i socials fascinants. Hi ha tres tipus de llàgrimes: basals, que lubriquen els ulls, reflexes, que protegeixen irritants com la pols, i emocionals, que són exclusives dels humans. Aquestes darreres contenen hormones com la prolactina i encefalines, que actuen com analgèsics naturals, ajudant a alleujar l'estrès i el dolor. Curiosament, en un estudi del 1980 per William Frey, va trobar que les llàgrimes emocionals tenen més proteïnes que les reflexes, suggerint que eliminen toxines del cos durant moments de tensió. A més, plorar té un impacte social. Les llàgrimes visibles poden generar empatia i enfortir vincles, funcionant com una senyal no verbal de vulnerabilitat. En algunes cultures, s'ha observat que les dones ploren més que els homes, possiblement per influències hormonals i socials, tot i que això varia àmpliament. Fins i tot hi ha evidència que olorar llàgrimes emocionals de dones pot reduir els nivells de testosterona en homes, calmant comportaments agressius. Plorar, doncs, no és només un desfogament, sinó una complexa eina evolutiva que combina biologia, psicologia i comunicació, revelant la profunditat de la nostra naturalesa humana.
91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.
Cada cop tot passa més ràpid. Temps que ho sento dir. De moment, per fora encara ets fràgil, dins teu un nen petit. I sé que ara no és impossible.
Ràdio Sant Cugat. Notícies.
Salutacions. L'expressió de moda 6-7 es podrà trobar a partir d'avui en format de joc de taula. Es tracta de la nova creació d'Eugeni Castanyo i Aida Márquez, que pel títol de joc buscaven alguna cosa que cridés l'atenció, que fos atractiu per tothom. Van pensar que era una bona jugada apostar per aquesta moda coneguda a nivell mundial. Segons explica Castanyo, es tracta d'un joc familiar de 2 a 6 jugadors a partir de 8 anys, pensat perquè tant petits com grans s'ho puguin passar bé. El joc el van crear el passat mes de març. Es va presentar al Protos i Tipos, una trobada d'autors i autores d'Espanya, i ara mateix el van signar amb l'editorial Combo Games. Una de les notícies d'abast d'aquest cap de setmana i que encara continua portant cua és el tancament de la pastisseria Saba, tancada indefinidament. El comerç amb dues botigues està obert des de 1951. Els dos establiments de pastisseria Saba Sant Cugat estan tancats, com dèiem, i així ho indica un cartell a la porta de la botiga del carrer Santiago Rossinyol. Sense oferir més informació, una situació excepcional en un comerç que opera des de 1951 a la ciutat i que ofereix postres, pastissos i rebosteria de tot tipus. D'altra banda, la teca Saba sí que està oberta amb normalitat, tal i com ha comprovat Cugat Mèdia. La Festa Major de Mirassol ha viscut 3 dies de màxima intensitat d'activitats i que han fet que petits i grans compartissin estones d'esport, cultura, música i esbarjo. El pregó reivindicatiu de la companyia Xoc Teatre va donar el tret de sortida aquest divendres a la Festa Grossa al barri. El teatre, la bicicletada, la rosada, torners de futbol de veteranes o de petanca han estat algunes de les cites consolidades, com la Festa de l'Aigua o la Cantada de Havaneres, que segueixen amb una gran resposta de la ciutadania. El colonialisme sovint es presenta com un sistema del passat, però les seves lògiques continuen vigents. És l'alerta que ha fet aquest diumenge Sani Ladan, graduat en Relacions Internacionals, diplomat en Ciberintel·ligència i màster en Lideratge, Diplomàcia i Intel·ligència. Ho ha dit en una ponència durant el 41è curs d'estiu de la Unipau, que enguany va sota el lema «El nou paradigma bel·licista, poder, discurs i seguretat en transformació». I fins aquí la informació. Recordin que es poden seguir als diferents butlletins horaris i també a les nostres xarxes socials, a Instagram, a Facebook i a Twitter. La informació continua aquí, al 91.5 de la FM.
Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
Bon dia, Fogoses. Segons el Centre de Terminologia TermCat, la definició de sostre de vidre és una barrera invisible que representa les limitacions amb les que es troben les dones per accedir a la seva carrera professional fins al càrrec de més responsabilitat. Durant segles, a les dones se'ns ha demanat silenci, discreció i paciència. Hem hagut de demostrar el doble per obtenir la meitat, i massa sovint hem vist com el sostre de vidre no era només una metàfora, sinó una barrera ben real. La història està plena de dones que van haver de lluitar per fer-se un lloc, científiques com Marie Curie, que va haver d'obrir-se pas en un món dominat pels homes, escriptores que signaven amb pseudònim per poder ser publicades com la Caterina Albert, o dones que, tot i tenir talent i capacitat, simplement no van poder accedir a determinats espais de poder o de decisió. Moltes d'aquestes trajectòries van quedar invisibilitzades o relegades a un segon pla, i en molts casos els seus mèrits van ser atribuïts als homes. Com o no. Però avui no hem vingut a queixar-nos sobre les desigualtats, sinó a demostrar que trencar aquest sostre de vidre és més que possible. Perquè hem avançat, i molt, cada generació ha empès una mica més aquest sostre, i podem dir amb orgull que l'hem començat a esquerdar, una miqueta. Hem vist dones pioneres en la política, en l'empresa, en la ciència, en la cultura, dones que han assumit riscos, que han desafiat normes i que han obert camí, sovint sense referents previs. Gràcies a elles, avui hi ha dones ocupant espais que abans eren impensables, liderant equips, prenent decisions, transformant el món amb noves mirades. Però, ojo, no podem abaixar la guàrdia i no ens podem permetre el luxe de pensar que tota la feina està feta. No. De vegades, fins i tot, sembla que anem una mica enrere. Les crisis, els canvis socials o determinats discursos poden fer trontollar aquests drets que semblaven assegurats. I la veritat és que la igualtat real sobre tota la feina encara no la tenim garantida. La bretxa salarial, el sostre de vidre o la dificultat per arribar a segons quins càrrecs són realitats que encara són massa presents. Per això és tan important donar veu a les històries i a les dones que obren camí. Històries de dones que no només han trencat barreres, sinó que han fet amb determinació, amb intel·ligència i en una manera de liderar que sovint incorpora valors com la col·laboració, la resiliència, la mirada a llarg termini. Perquè quan una dona arriba, no només hi arriba ella, obre la porta a moltes altres. Per això avui tenim a la nostra conversa a Mercè Conesa, una d'aquestes dones que han obert portes allà on semblava que només hi havia murs. I ara sí, benvingudes a Fogots, al teu podcast sense regles i avui sense sostres.
Fogots, amb Charo Sebastián. El podcast sense regles.
Mercè Conesa és advocada, especialista en lideratge i gestió, i amb una trajectòria destacada tant en l'àmbit institucional com en el sector empresarial. Amb una trajectòria marcada pel lideratge i la presència als espais de decisió estratègics, molts d'ells tradicionalment masculinitzats, és un exemple clar de com es poden obrir camí i trencar sostres de vidre en àmbits claus del nostre país. Va ser alcaldessa de Sant Cugat, la primera dona, al Vallès, entre el 2010 i el 2018. Coneguda per ser la primera dona també al capdavant de la Diputació de Barcelona, la primera dona també presidenta del Port de Barcelona i actualment és la CEO de Barcelona Global. Bona tarda, Mercè. Abans de res, deixa'm felicitar-te per la medalla d'or de la ciutat, que també has trencat un sostre de vidre, que és ningú és profeta de la seva terra, doncs tu sí.
Moltes gràcies.
Bueno, a més, has aconseguit quasi una cosa impossible, que és que tot el consistori tot es posi d'acord per donar-te-la.
No sé què dir. Molt agraïda a tots els grups que van voler recolzar-ho i agraïda perquè, bueno, sempre fa goig, no?, que et reconeguin com una persona que has aportat, més enllà, doncs, d'exercir el càrrec que ho fas, no?, amb tota la responsabilitat, però sobretot poder aportar transformacions a la ciutat, no?, i també, doncs, suport a moltes entitats, i per tant molt contenta.
Tu segueixes visquent a Sant Cugat.
Sí, sí.
Fins on jo sé no has marxat del municipi.
No, estic aquí a Sant Cugat.
Ben fet. Escolta, has trencat sostres de vidre a tot arreu. Perquè ja ho hem dit a l'entradeta, tu vas ser la primera alcaldessa de Sant Cugat dona, vas ser la primera presidenta de la Diputació dona, presidenta del Port dona, de l'Incasol en Valla, però crec que també.
Potser sí.
Crec que també. Jo m'he mirat i fins on jo he arribat tampoc no he trobat. I ara estàs a Barcelona Global, que ens explicaràs què és, però sí. Et queda algun sostre per trencar, estimada?
A veure, no, mai havia pensat que trencaria sostres. És a dir, de fet, jo crec que moltes dones de la nostra generació que ens vam preparar a la universitat, ens vam preparar pel mercat de treball, doncs pensàvem viure la nostra carrera professional dins d'una normalitat. Sí que és cert que quan comences la vida laboral te n'adones que no és tan senzill. És a dir, que et comences a trobar doncs, amb dificultats, principalment pel tema de la conciliació familiar, que en la nostra època, i jo crec que avui encara, costa, no?, que l'home s'impliqui en la conciliació, però també per altres qüestions, on efectivament te n'adones, no?, que doncs, els referents en els sectors són homes, i costa molt trobar dones com a referents dels sectors. I això també fa que nosaltres siguem més prudents a l'hora de plantejar-nos que podem desenvolupar doncs, una tasca o determinada funció. I, per tant, sí, ha succeït així. De fet, sempre jo haig de dir que l'accés a l'alcaldia se'm va plantejar, no?, doncs, per una situació que és que l'alcalde Recoder marxava al govern de la Generalitat i en aquell moment, doncs, bueno, allò a nivell d'equip, qui es va considerar, i l'alcalde Recoder també, parlant-ho amb mi i amb altres persones, qui podia exercir el rol de l'alcaldia era jo. Però no m'ho vaig plantejar tant com trenquem sostre de vidre, sinó bé, em poso al capdavant d'un projecte conjunt.
Vas arremangar, no?
Sí, t'arremangues. Sí.
Vinga. I a on t'has trobat alguna mirada més perversa? A l'àmbit públic o a l'àmbit privat? Mirada perversa pel fet de ser dona, perversa de dir, a veure què fa aquesta noieta?
Jo crec que no hi ha diferència. O sigui, de fet, no hi ha diferència entre àmbit públic i àmbit privat. Us diria que és més, en l'àmbit públic he vist més avenços que en l'àmbit privat. I per què? Doncs perquè l'àmbit públic de seguida ha estat regulat i normat, no? I la normativa doncs, en relació a la paritat de les llistes, per exemple, o a incidir molt en aquestes qüestions, ha fet, no?, que s'evolucionés una mica més de pressa. Tampoc és que diguem que, si ens mirem el nombre d'alcaldies, doncs alcaldesses dones a nivell de Catalunya doncs devem estar al voltant d'un 14%. Si arribem al 15%, però vaja, no és que diguem, no, hi ha hagut un canvi i un incentiu perquè hi hagi dones que vulguin desenvolupar aquest tipus d'oficis. Sí que és cert, però, que a nivell doncs, de diputades al Parlament de Catalunya, diputades al Congrés de Diputats, fins i tot no, a nivell de direccions de càrrecs públics, conselleres, tot això ha evolucionat més. Si ens mirem a l'empresa privada i mirem doncs, els consells d'administració de les grans empreses, ens trobem que hi ha una clara mancança de les dones.
Bueno, de fet, l'altre dia parlàvem amb l'Isona Passola, ens explicava que de tots els ateneus que hi ha a Catalunya, només 15 tenen a una dona al capdavant. I l'Ateneu de Barcelona feia 164 anys i no havia tingut una presidenta dona. O sigui, ens queda molt per fer.
Sí, moltíssim. Sí, sí, ens queda molt. Ens queda molt. Sabeu que ara hi ha una normativa que afecta les companyies privades en quant a anar regularitzant aquesta situació en els consells d'administració, però efectivament ens queda molt de camí. I també perquè, tradicionalment, qui ha tingut voluntat i temps per dedicar-se a doncs, ateneus, a entitats esportives, a associacions, també han sigut els homes. És a dir, no costa veure aquesta tradició. Per tant, és important que quan tenim una primera dona en un lloc, puguem veure que és una opció i que ho pot fer, es pot desenvolupar, i a més que això ha d'estar accessible també per a altres dones que ho vulguin.
És que, de fet, mira, ens fa gràcia perquè és que aquí a Fogots el que fem és visualitzar. Estem fent la primera dona presidenta d'un club de dones femení, la primera dona presidenta de... la primera dona alcaldessa, la primera... Saps?
Sí.
Estem visualitzant perquè crec que el jovent, les noies joves i els nois també, han de visualitzar una altra manera la feminitat i el feminisme, perquè ara hi ha com un contracorrent que ens està arrossegant a nivell global, i aquelles passes que havíem fet tan importants que havia fet la generació d'abans nostra,
sí,
i la d'abans, no? Sembla que estem reculant, no? Una mica.
Mira, no tinc dades, o sigui, les dades que tinc i que conec són les que surten als mitjans de comunicació, i que sí que sembla que hi ha una tendència cap a votar o considerar vots més d'extrema dreta, que són més conservadors en el rol de la dona a la societat, a la política, a l'economia, però no tinc dades. També crec que hem de fugir d'entendre el treball des de la perspectiva de gènere. Això ens ha minat moltíssim, no? Això començava ja a les escoles. Avui dia això no és així. Per tant, avui dia hem de veure quines són les barreres perquè encara hi hagi noies que es troben amb limitacions a l'hora d'accedir a determinats rols, o perquè hi ha poques noies que escullen les carreres de científiques o tecnològiques. O sigui, aquestes barreres, que són barreres que, amb tot el que hem fet, amb tot el que ha fet aquesta societat, amb tot el que hem regulat, amb totes les voluntats que tenim, encara hi són, hauríem d'intentar identificar-les bé, perquè són unes barreres que són subtils,
sí,
que no són barreres visibles. I, per tant, hem de veure per què no tenim el resultat desitjat i el que voldríem.
Bueno, és una mica això del sostre aquest de vidre. Possiblement és que hi hagin sostres intermitjos que potser ja no són de vidre, són de cel·lofana, no? I no els veiem, però existeixen. Les noies ancestralment ens hi costa més accedir a carreres tecnològiques. Però en parlarem, de carreres de tecnologia. I vull que m'expliquis, ara ets la directora o presidenta,
directora
del Barcelona Global, que entre altres coses ens va portar aquí, el que és més conegut, és la American Cup, no?
Copa Amèrica.
La Copa Amèrica.
Sí.
Què és exactament?
Molt bé, mira, l'associació en la que jo estic és una associació fundada per empresaris de Barcelona amb l'objectiu de posicionar Barcelona com una de les millors ciutats del món per al talent i l'activitat econòmica. I és una associació sense ànim de lucre. Jo estic de directora general ja fa 3 anys i nosaltres treballem amb 5 àrees concretes, no? Treballem en posicionar la ciutat en els sectors, no?, de ciències de la salut, en el sector tecnologia, en el sector de la indústria audiovisual, en el sector també de tota la indústria climàtica, però també en tenir una ciutat de referència. I una ciutat de referència és una ciutat amb una qualitat arquitectònica, que hi és. Aquest any hi ha la capitalitat de l'arquitectura a Barcelona, no? Capital mundial de l'arquitectura, però també una qualitat urbanística, una qualitat en els serveis, en la mobilitat. Llavors nosaltres, conjuntament amb els nostres socis, el que fem són 3 coses. En primer lloc, som un think tank, o sigui, pensem com millorar la ciutat, i així li proposem a qui sigui el l'alcalde, i per tant, en aquest cas, a l'alcalde Collboni, doncs, li fem moltes propostes perquè aquesta ciutat, doncs, que a més arrossega, no?, a tot doncs, un territori a darrere, doncs, es posicioni millor al món. En segon lloc, el que fem és treballem el talent, o sigui, pensem que el talent és fonamental perquè les ciutats siguin exitoses i pensem, a més, que les empreses van allà on troben el talent, i a nivell de talent nosaltres tenim universitats d'excel·lència, i reforçar tot aquest sistema de talent amb les universitats, amb els centres de recerca, ens és fonamental. I finalment el que fem és generem molt networking, el que seria l'intercanvi, no?, d'aquest aquest col·lectiu, no?, es conegui, empresaris, talent, talent d'aquí, talent que ve de fora, empreses que veuen Barcelona com el lloc on localitzar-se o la seva oportunitat per des d'Àsia o des d'Estats Units entrar a Europa, i per tant fem tot aquest acompanyament al posicionament de la ciutat.
Vale, sou com una mica uns ambaixadors, diguéssim,
correcte,
no? Els ambaixadors de la ciutat.
Totalment, totalment.
Vale. A nivell universitari sé que teniu un grau, ho sé perquè bàsicament sí, un dels meus fills el fa, és un grau en industrials amb...
Sí, enginyeria industrial amb economia. Sí, nosaltres en la branca i vertical talent, bueno, contínuament tenim interlocució amb les empreses, que són les nostres sòcies. Llavors, les empreses doncs ens van identificar que tenien doncs buscaven un tipus de perfil, i de fet avui dia les empreses ens diuen que busquen perfils híbrids, no tant perfils molt especialitzats, sinó perfils adaptatius, i en el seu moment ens van plantejar que necessitaven uns perfils híbrids en doncs l'enginyeria industrial i la direcció d'empreses o el management de l'empresa. I moltes vegades els enginyers industrials després acaben fent un màster de direcció d'empreses. Bueno, això el que vam fer és posar d'acord a dues administracions, a les administracions hi ha dues universitats públiques, en aquest cas la Pompeu Fabra i la Universitat Politècnica de Catalunya, i es va crear aquest grau, que és el grau en enginyeria industrial i economia. Però en aquest moment estem ja preparant nous graus. Això ho fem amb una, a través, nosaltres participem conjuntament amb FEMCAT, conjuntament amb les universitats, amb una fundació específica que és la que gestiona aquests graus, conjuntament amb les universitats. Aquesta fundació es diu Fundació BEST. I el que estem ara és impulsant dos nous graus que, si tot va bé, començaran a partir del proper, el proper curs, que és un grau d'enginyeries agroalimentàries amb direcció d'empreses.
Carai.
I l'altre és un grau d'enginyeria de les telecomunicacions i direcció d'empreses. Què tenen de diferent aquests graus dels altres, per dir-ho d'alguna manera?
Explica't-ho.
Primer, són en anglès. Són totalment en anglès. I les empreses que ens acompanyen, perquè tenim una sèrie d'empreses que ens ajuden a patrocinar aquests graus, el que fan és col·laborar amb aquest grau per tal de que aquests estudiants que arriben ja amb una nota de tall a partir d'un 12,5, els que no tinguin el nivell d'anglès, en el primer any se'ls hi posa un suport perquè assoleixin aquest nivell d'anglès. Perquè és fonamental que tot el grau sigui desenvolupat en anglès.
Bueno.
Un altre dels temes que fem, que és molt rellevant, és que els acompanyem d'un mentor. És a dir, aquest mentor procura i coordina que aquests estudiants, en els moments de dificultat, que tots en tenim al llarg, no?, dels 4 anys de grau, o 3 anys de grau, perdó, i a més bueno, avui dia, no?, amb tants inputs, amb tanta informació, doncs que els nois i noies es puguin centrar en l'estudi, acompanyar-los en aquest procés. Això ens garanteix que primer termini, el 95% dels estudiants acaben en l'any que correspon,
que
en l'any que toca. Per tant, hi ha molt pocs, repetidors. I l'altre és que el 50% són noies.
Això està molt bé.
I això és molt important.
Això és molt
important. Perquè tenim un bon sistema d'acollida d'aquestes noies que volen fer aquesta enginyeria i que potser a vegades es poden perdre, no?, en tot el sistema, si es veuen, no?, molt, molt soles, perquè no hi ha ningú més amb qui poden, doncs, compartir. I, per tant, també és un grau que el que té és un vincle molt directe amb l'empresa, de manera que ells contínuament, bueno, van a fer pràctiques a les empreses i contínuament veuen el sistema empresarial com funciona, i on també es fa l'Activity Day, que és passar un dia a una empresa. Per exemple, una experiència que els agrada molt és passar un dia, doncs, a una empresa industrial.
Sí, això ho fan a primer, no? Jo recordo que ara ja han creat alumni, sí, l'associació alumni, sí, conviden empresaris i se'n van a parlar amb el senyor, sí, Quatre Cases.
Sí,
i
correcte.
És bastant xulo,
és molt, molt bonic, perquè ara nosaltres ja tenim experiència. És a dir, quan això va començar, bé, no sabíem si resultaria bé, si tindríem els resultats esperats. Ara ja sabem que és un mètode que funciona i tenim uns resultats molt bons, i per això ara ens atrevim a entrar amb dos nous graus que, a més, doncs, parlats evidentment amb la Conselleria de Recerca i Universitats, i doncs, també graus que han passat per l'Agència de Qualitat Universitària, i on, bé, podem anar desplegant aquest sistema que dèiem més híbrid i d'aquests perfils adaptatius, que això és molt important, perquè ens haurem d'adaptar tots d'una manera molt ràpida als nous reptes que ens venen, sobretot a la intel·ligència artificial.
Bueno, això també és una pregunta que tinc preparada, però ella va contestant, eh? Ella, Mercè Conès és així, ella contesta perquè ja ho sap.
I no m'ho sé, no m'ho sé, jo ara tira, més o menys. Tinc idees.
Ah, escolta'm una cosa, perquè quan parlem de direcció ens costa tant visualitzar una dona, és a dir, ens costa. O sigui, igual moltes vegades a la política, la política no municipal, que és on potser la igualitat és més propera, però, per exemple, tu t'imagines una presidenta d'Espanya, una presidenta americana, una presidenta russa...
No, jo sí que m'ho imagino.
No, jo també, perquè tenim imaginació i voluntat.
Jo m'imagino.
Però sembla que està lluny.
No, però mira, per exemple, no? L'Anna Patricia Botín, no?
Ah, sí?
És una dona, sí, sí, referent i una alta executiva, no? De dones d'aquest perfil, potser en aquest moment les visualitzem poc, però sí que a molts llocs directius hi ha dones que potser no estan ocupant el primer lloc, però la segona línia directiva, si no és el CEO, són, no?, les directores de divisions, moltes són dones. El que costa a vegades és que aquest salt es produeixi, que aquesta dona que està, no?, de directora d'una divisió importantíssima d'innovació, directora, no?, d'operacions, passin a assumir el que és la posició d'executive officer o fins i tot la posició de presidència. Això ens costa més. I això, bueno, tenim pocs rols visibles en aquest cas.
El que és que és una pena, perquè parlem de quotes i és com menystenir. Jo llegia avui a la Marie Curie que deia: jo vull arribar no per ser una dona, sinó per ser una dona capaç.
Sí, estic d'acord, eh?
Sí, totes estem d'acord, però clar,
però
necessitem quotes.
Però sense quotes no avançaríem. I per tant, com que partim d'un desavantatge històric tan gran, i a més biològicament tenim un fet absolutament diferenciador, que és que a l'hora de ser mares som nosaltres, recau sobre nosaltres la biologia, no?, de
sí, sí,
portar el fill o filla, doncs és evident que això, bueno, ens en certa manera ens
limita.
Ens limita.
Clar,
llavors, com contrarrestem aquestes limitacions?
Clar, això és, aquí és on la funció pública,
correcte,
ha de treballar per nosaltres.
Correcte.
Mira, et faré un joc. Vinga, jo et dic una actitud, i et dic la paraula que esdevé amb l'home. I tu intentes posar-me aquesta actitud amb dona. Ja veuràs.
Ui, que difícil.
Curiós. Mira, si jo et dic una actitud arriscada, la gent amb un home pensa: és audaç.
I què en pensa d'una dona?
Pensa que... que s'ha precipitat.
Agressiva. Molt bé! Si jo et dic desinhibida, amb l'home és espontani. I amb la dona? T'ajudaré. Descarada.
Descarada.
Si et dic extrovertida, l'actitud, sí. Amb l'home és comunicatiu. I amb la dona?
No ho sé.
Tafanera.
Tafanera, vaja. Carai, no sí, tenim sí, les sí. a perdre, no?
Tot, totes. Mira, si et dic una actitud ferma, amb l'home és un home fort. I amb la dona?
Massa dura, o no? Duresa. Dominanta.
Te la imagines allò amb un tratge de cuir. Si et dic una actitud persistent, amb l'home és tenaç. I amb la dona?
Pesada.
Tossuda. I això ho van fer els de la Universitat de Boston. Era una recerca. Imagina't si ho tenim malament. Per ser ja no només directives, per ser dones actives, sense direcció inclòs.
Sí, per això jo crec que necessitem instruments que potser són petits, però que poden... Des dels petits instruments podem fer grans canvis. I t'explico un exemple, si em permets.
Tu i tant.
Jo ara he tingut l'oportunitat de participar en un jurat d'un programa del BIST, que és el centre, el Barcelona Institute of Science and Technology, que és un programa de beques que es diu Mothers of Science. Uh-huh. És molt bonic, perquè hi apliquen científiques que han sigut mares i... Clar, la maternitat, que sí que és una barrera visible, que és evident per tothom, i que doncs, fa que hagis de frenar alguna part de la teva, la teva professió, per què? Perquè si bé potser tu pots complir l'horari totalment normal, però, per exemple, si hi ha una part pel teu projecte que és necessària, com la socialització, o anar a esdeveniments al vespre, o viatjar, fer unes classes, passar-te 2 mesos fent una formació específica, això limita molt, no? Llavors, el que intentem fer en aquestes beques és seleccionar a científiques que han aplicat perquè